doctor Yom Tov Assis, que ha estudiat molt aquest paper dels jueus, que precisament perquè tenien persones amb les quals es podien relacionar per la Mediterrània van tenir aquest paper d'obertura del comerç. Comptarem també amb la doctora Anna Rich, que ha estudiat molt el paper en el crèdit i com va anar evolucionant i com tot plegat doncs va canviar en el segle XIV. I comptarem amb persones diverses a l'Institut Montjuïc, com la Tessa Caldés, i també volíem comptar amb Damián Colón, que encara no sabem si podrà venir, sembla que té dificultats. Per tant, serà el dia 13 de desembre i d'alguna manera doncs, tots vostès hi són convidats. Dit això, em sembla que ja tenim a punt. No? Fer resolt.
Bé, bona tarda a tothom. Se'm sent bé, no? Abans que res, voldria agrair-vos la vostra presència aquí. És una alegria per mi poder compartir amb vosaltres aquesta tarda i parlar d'un tema tan interessant com és aquest, el que ens porta avui, el tema de la relació del rei Jaume amb l'aljama de Barcelona. Voldria agrair també al Museu d'Història de Barcelona i en especial al seu director, en Joan Roca, la possibilitat que m'han brindat de parlar avui sobre aquest tema. L'esquema general d'aquesta exposició el tenen aquí exposat. I a mesura que vagi avançant amb el tema, doncs aniré tractant aquests punts. Bé, l'objectiu principal d'aquesta exposició, d'aquesta conferència, és mirar de definir quina mena de relació fou la que establí el rei Jaume I amb les seves aljames i, sobretot en concret, amb l'aljama de Barcelona, que va ser, de fet, la més important i que, com veurem a continuació, va actuar molt sovint de mirall respecte a les altres aljames de Catalunya i també dels regnes del rei Jaume. Les fonts documentals consultades són, bàsicament, dues, les més importants. La primera és l'arxiu de la Corona d'Aragó, i la segona també és l'arxiu capitular de la Catedral de Barcelona. Bé, com ja saben, s'ha escrit molt sobre el rei Jaume, la seva vida, les seves gestes èpiques, les seves proeses polítiques i heroiques també, la seva personalitat, no? La seva personalitat tan carismàtica i també humana. Això no obstant, en relació amb el tema que avui ens pertoca, és a dir, la relació del rei Jaume amb l'aljama de la ciutat de Barcelona, la bibliografia sobre el tema és reduïda. I aquest silenci potser sobta, aquest silenci bibliogràfic sobta precisament perquè l'arxiu de la Corona d'Aragó és un arxiu ric en aquest tema. Tot està documentat, tot s'ha conservat, és una documentació, per tant, privilegiada i molt prolífica. No? Bé, si bé aquesta bibliografia és reduïda, a la vegada és una bibliografia que tracta un tema de manera escollida i selecta i molt especialitzada, sobretot a partir del principi del segle XX, que d'ençà dels seus orígens ja aquesta temàtica va lligada a dos estudiosos, a dos personalitats en la matèria. El primer és Francesc de Bofarull, és ell qui va encetar de manera sistemàtica i científica i exhaustiva també aquest tema amb la publicació l'any 1930 d'un important estudi exhaustiu titulat Jaime I i los judíos. És interessant aquest article perquè ens presenta un apèndix documental interessant, tot i que no és exhaustiu, però que és a la vegada molt il·lustratiu sobre els documents de la Cancelleria, i ens il·lustra molt aquesta relació que establia el rei amb els seus jueus. Posteriorment, dues dècades després, hi ha un altre estudiós que s'ha de subratllar, és Yitzhak Baer, que escriu aquesta gran obra, fins avui encara és monumental, i de referència, amb dos volums, l'any 1929, una obra que escriu en alemany i que porta per títol Die Juden im christlichen Spanien, és a dir, els jueus en la Hispània, en l'Espanya cristiana. No? Amb dues obres, doncs, d'aquests estudiosos són, com deia, pioneres pel que fa en aquest camp d'estudi i sobretot també per la historiografia medieval jueva de la Catalunya del segle XIII, podríem dir. Aquests estudis monogràfics sobre aquesta matèria, tan especialitzats, malauradament es van veure estroncats durant el període de la dictadura franquista. Tant és així que caldrà esperar als anys 80, concretament l'any 1986, per veure la publicació d'una monografia que és de fet la més exhaustiva que hi ha sobre el tema. És una tesi doctoral, de fet, una tesi doctoral publicada a Los Angeles, a Califòrnia, per tant ve dels Estats Units, que porta per títol The Jews of Barcelona during the reign of Jaume I el Conqueridor. És escrita per Leila Werner i podríem dir que és l'obra pionera en aquest sentit sobre la matèria. Arran d'aquest estudi, publicat l'any 1986, d'aquesta tesi doctoral, van sorgint noves coses, com és ara un article força recent de l'any 2009, publicat pel gran estudiós del tema del judaïsme català, Jaume Riera, amb un article que porta per títol Jaime I y los judíos de Catalunya. I després també són importants els estudis que ha fet sobre el tema el gran estudiós Eduard Feliu. Bé, pel que fa al primer punt de l'exposició, el temps del rei Jaume, val a dir que es poden subratllar, pel que fa al període dels anys del seu regnat, s'han de subratllar diverses característiques, podríem dir. La primera és un fet que porta conseqüències històriques destacables i és que el seu regnat és un dels més llargs de la nostra història. En concret, regna 63 anys, la qual cosa és important històricament parlant. No? Dins del nivell europeu, comentava l'altre dia amb un historiador alemany, a nivell europeu ens trobem també que al segle XIII hi ha un seguit de reis també que tenen un regnat prou extens, com és ara, per exemple, el cas d'Enric III d'Anglaterra, que regnarà durant 56 anys. El mateix cas és el de l'imperi romano-germànic. Frederic II regna durant 38 anys, també. Sant Lluís de França té un regnat de 44 anys, però de tots ells el rei Jaume es caracteritza per tenir el regnat més llarg. Són, com deia, 63 anys de regnat. A més, el seu regnat és el més transcendent per l'inici de l'expansió territorial cap al Mediterrani, cap a les illes, no cap a Mallorca, i cap al sud, cap al regne de València i de Múrcia. També és importantíssim el seu regnat per l'inici del desenvolupament institucional, econòmic, social i cultural. De tot això en parlarem, de Catalunya, del nostre país. De tot això en parlarem a continuació. A més, coincideix també, tot va junt, de manera paral·lela amb el període més potent i més significatiu per la consolidació de les aljames jueves, les comunitats jueves catalanes, tant en l'esfera social com en l'esfera política com cultural de Catalunya. A més d'aquestes proeses heroiques i de les gestes polítiques del rei conqueridor, el regnat del rei Jaume també brilla amb llum pròpia i especial, molt característica. Per què? Doncs perquè és un moment especialment brillant per les arts, pel saber, per la literatura, per la teologia també, per la mística, tant cristiana com jueva. És doncs, a nivell diguéssim arquitectònic, el temps en què el gòtic comença a despuntar, deixant enrere el romànic, no? El trobem ja present en les primeres construccions dels monestirs, cistercencs de Santes Creus i de Poblet, i el trobem ja plenament present, aquest gòtic català, en les catedrals de Tarragona i de Lleida. A més, sota el seu regnat es consolida també de manera perfecta i clara ja la prosa catalana. La prosa catalana gràcies a la redacció, per exemple, del Fur de València, que data del 1261, també de la mateixa crònica del rei Jaume, els fets, el llibre dels fets, i a més també mitjançant l'inici de la redacció del llibre de consolat del mar, tan important per la jurisprudència marítima. A més, durant aquests anys podríem dir que la llengua catalana esdevé monument literari de referència a nivell europeu gràcies a l'obra d'uns dels savis més universals que tenim, que és les obres de Ramon Llull. No? Abans de la fi del regnat del rei Jaume, és a dir, abans del 1276, trobem que Ramon Llull, dins de la seva obra tan prolífica, ja té escrits el llibre de contemplació, el llibre de Gentili i dels tres savis, el llibre de l'ordre de cavalleria i el de doctrina pueril. Ell és, a part del forjador del català literari, que de per si sol ja té prou mèrit, és forjador també del català científic. És el primer, doncs, que utilitza a nivell europeu la llengua catalana, una llengua, per tant, vulgar, romans, ja no és el llatí, per tant, per escriure temes de qualsevol mena, de filosofia, de teologia, de lògica, de matemàtica, etc. A nivell també teològic i místic és un moment potentíssim, com deia, perquè és l'època que va lligada a aquestes dues grans personalitats. Per una banda, a nivell cristià, Ramon Llull, i per l'altra tenim que en aquesta època es redacten a Girona les obres del gran rabí i cabalista Moshe ben Nachman. De tot això en parlarem també a continuació. Coincidint amb aquesta època d'expansió territorial catalana, de floriment literari, cultural i també sapiencial, la ciutat de Barcelona viurà també un procés d'expansió urbana, d'engrandiment, que li permetrà créixer més enllà del perímetre emmurallat de l'antiga, diguéssim, de l'antiga ciutat romana Barquin. En aquest sentit, i en relació amb les necessitats demogràfiques del Call Major, el rei farà erigir una nova muralla, que és la muralla de la Rambla, i promulgarà també un seguit de permisos d'obres per poder obrir noves portes, noves finestres, és a dir, esberlar l'antiga muralla romana per construir-hi cases. Testimoni d'aquest procés d'expansió tenim que a l'arxiu de la Corona d'Aragó se'ns ha conservat el permís reial del rei Jaume al jueu Estruc Bonsenyor per rompre el mur de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit us presento aquest text escrit en llatí. La transliteració és de Bofarull, de Francesc de Bofarull, que diu resumint en llatí: quod nos Iacobus damus et concedimus licentiam vobis astrugui, boni signori, Iudeo Barcinone, quod possis aperiri murus civitatis Barcinone in fronti domorum tuarum contiguarum ac ibi onerari et operari et facere fenestras ianuas et omnia alia edificia quae volueris. És testimoni doncs d'aquesta època en el Call Major d'expansió. En aquesta època doncs també es promourà la creació d'un nou call a Barcelona, data de l'any 1257, és un nou call situat extramurs de l'antiga ciutat romana. El tenim aquí marcat en groc, a sota del Call Major, marcat en color marró, hi trobem el Call Major, també conegut com a Call d'en Sanahuja o d'en Àngela, noms amb dos que fan referència a propietaris dels solars. Aquest nou barri, el Call Menor, va ser bastit fora d'aquest perímetre de la ciutat romana antiga en uns terrenys cedits en emfiteusi pel canonge Pere Albert. El Call Menor, doncs, tal com ens documenta un arxiu de la Cancelleria, tenia dos portals d'accés, l'un situat al carrer d'Avinyó i l'altre situat sota el castell nou vescomtal, la presó de l'època, al carrer de Rauric. Els límits d'aquest nou call menor, fundat sota el rei Jaume, eren actualment s'ha de situar actualment al carrer de la Boqueria per una banda, al carrer d'en Rauric per l'altra, al carrer de la Lleona al sud i al carrer d'Avinyó a l'est. Per fortuna nostra i dels estudiosos, també tenim conservat el document, aquest privilegi reial de la creació del Call Menor fet pel rei Jaume l'any 1257, i a part de totes les informacions que ens dona d'aquest contracte, d'aquest privilegi, és interessant el document perquè ens fa una petita descripció d'aquestes dues portes d'accés que té el nou Call Menor. En aquest sentit, el text llatí diu es refereix als habitants del nou call, possin claudere et aperire de die et de nocte portas callis predicti, quarum una porta s'entén, respicit ad orientem, habens ingressum et egressum ad viam publicam, qua est sub castro novo. Alia porta, sub vero, habet similiter ingresso et egressum in alia via publica versus occidente. També és interessant, i tot això la documentació de la Cancelleria Reial ens ho ha conservat, constatar que des del 1263 el Call Menor tindrà la seva sinagoga pròpia, erigida pel jueu Ben Nanasc Salamó, gràcies a aquest privilegi de Jaume I. D'acord, la sinagoga doncs, d'aquest Call Menor, d'aquest nou call, ha de ser situada actualment a la parròquia de Sant Jaume, l'antic convent dels Trinitaris, i segurament es trobava situada en una capella lateral segons teoria de la Victòria Mora, l'estudiosa del tema. S'hauria de situar al costat, diguéssim, de la nau principal, en una la capella lateral de l'església de Sant Jaume. Bé, doncs, aquest document d'autorització reial per establir la nova sinagoga al Call Menor també se'ns ha conservat. L'arxiu de la Corona d'Aragó doncs, ho conserva tot en aquest sentit. I podem llegir actualment aquest document. És interessant veure que en aquesta sinagoga s'hi remarca el fet que s'hi pugui custodiar de dia i de nit el llibre de la llei de Moisès, és a dir, la Torà, l'Antic Testament dels jueus. A més, el rei Jaume assegura amb aquest document, amb aquest privilegi, la protecció d'aquest nou call i de la sinagoga per part del batlle de la ciutat i del veguer. El text en llatí diu el següent, resumint la part més principal, diu: «Quod nos Iacobus Rex damus et concedimus tibi bona nasco Salomonis, plenam licentiam et posse faciendi et construendi sinagogam in tus callem Iudaicum Barcinone, in quo oratoria possis mitere librum legis Mosis, qui dicitur rotlla». És bonic veure aquí que hi ha un préstec del català, el rotlla, és la llei de Moisès. «Et omnes alios libros hebraicos». Pel que fa a la protecció del batlle i del vicar i del veguer, diu aquest document: «Mandantes, baiulis et vicaris nostris Barcinone, quod dictum oratorium, sive sinagogam, defendant et aggravaria paliquo non permitant». Bé, a més, a part d'aquests documents, gràcies a la política sempre protectora i també de conquesta del rei Jaume, durant el seu regnat es pot veure un increment espectacular, podríem dir, molt gran i notori, sobretot, del nombre d'aljames ubicades arreu de les terres del rei Jaume i sobretot, sobretot a Catalunya, podríem dir. Pel que fa als oficis que els jueus treballen durant el segle XIII, i en concret els jueus de Barcelona, es pot dir que aquest segle XIII és especial perquè bàsicament els jueus d'aquesta època es dediquen al préstec i a la usura. Per tant, no són ni pastors ni tenen ramat com en segles anteriors, el segle XII i XI, no són tampoc propietaris ni de terres ni de vinyes, i tot això també està documentat en documents de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Ens documenten aquests documents que les terres que els jueus tenen en trossos i en vinyes situades als voltants de la ciutat de Barcelona són posades en venda durant aquests segles XI i XII i per tant passen en mans de cristians. Així ho documenten els textos. Per tant, sota el regnat del rei Jaume, el jueu de Catalunya treballa, i això és important, a nivell econòmic, treballa i es dedica bàsicament al préstec i a la usura, i també es dediquen, alguns d'ells, a una activitat que serà molt important, i és el comerç marítim. Intervenen capital en el comerç. A gran distància, fins i tot, arribaran a Alexandria, ja ho comentarem, Constantinople, Xipre. La figura, per tant, del jueu comerciant i prestamista en negocis del mar durant el segle XIII és de rellevància, s'ha de subratllar. La política de Jaume I en relació als jueus de l'aljama de Barcelona presenta doncs sempre un objectiu molt clar, i és el següent: és potenciar i mai en cap dels casos ofegar el rendiment econòmic que se'n podia treure d'ells. La postura, per tant, és intel·ligent i permet que l'economia durant el seu regnat creixi i prosperi. El rei, doncs, el rei Jaume és conscient que sense els tributs de les aljames jueves, que normalment són recaptats cada any en dues èpoques, per Nadal i per Sant Joan, doncs sense aquests tributs econòmics monetaris tan importants, la seva política de conquesta, els seus viatges i fins i tot també l'intent frustrat de croada a Terra Santa a les acaballes del seu regnat no són possibles. No hi ha, per tant, prou capital econòmic per dur-los a terme. La relació, per tant, del rei amb les aljames és d'un equilibri harmònic total digne de ser subratllat. El rei rep, per tant, tributs anuals, dos tributs cada any, i els jueus, en canvi, rebran un reguitzell de gràcies, de privilegis, de concessions, d'absolucions, d'exempcions i de confirmacions reials de tota mena, aguts i per haver. Ens en conserven moltíssims i d'això la Cancelleria Reial n'és plena d'aquesta documentació. No s'acaba, eh? Bé, pel que fa a aquest tema, doncs, en aquest sentit, i pel que fa a l'Aljama de Barcelona en concret, hi ha un document molt interessant, és el que us poso en el PowerPoint, això és l'edició feta per Bufarull, eh, del document. És interessant i molt eloqüent aquest tema, perquè doncs, ens parla del viatge que va fer el rei Jaume al Concili de Lió, on s'havia de tractar sobre el tema de la creuada a Terra Santa. Per què és interessant? Doncs perquè s'hi pot veure que els diners que van financiar el viatge, tots ells dels aljames dels diferents regnes, comtats i terres del rei Jaume, s'hi pot observar que l'aljama de Barcelona és la que més sous, per tant, el tribut més alt que paga, és l'aljama de Barcelona, de totes les aljames dels regnes del rei. En concret, si veieu, com us ho he subratllat, l'aljama de Barcelona paga al rei un total de 10.625 sous, és per tant la taxa més elevada de totes les aljames. En segon lloc ve la de Girona, després la de Saragossa amb 6.000 sous, la de Calatayud amb 4.000 i la de l'Osca. Què vol dir això? De què ens parla, per tant, aquesta quantitat, no, econòmica? Ens parla, primer que res, que l'aljama de Barcelona és una aljama potent econòmicament i a part també demogràficament molt poblada. La ciutat, per tant, doncs, l'aljama de la ciutat està acostumada a pagar el pes més fort dels tributs al rei. La satisfacció reial per aquest bon comportament dels jueus es pot documentar, com deia, amb tots els privilegis concedits pel rei Jaume a les seves aljames. A tall d'exemple, per exemple, a l'aljama de Barcelona el rei Jaume va aconseguir, entre d'altres privilegis, els privilegis de no ser posats en tortura, en llatí tormentum, és a dir, patir tortura física, el privilegi també de poder apel·lar al rei per les sentències dels tribunals ordinaris cristians, és aquest document que us poso aquí al PowerPoint. A més, també els jueus de Barcelona van gaudir de la llibertat per escollir notari en els seus contractes amb els cristians. També van gaudir del privilegi de conservar els ossaris i els cementiris i les sinagogues, i també van tenir el dret, el privilegi, de poder edificar nous llocs d'oració. Això és interessant perquè en el call menor, ai major, perdó, a part de la sinagoga major, que és la principal, hi havia altres sinagogues, tal com ens documenten els textos. Entre elles hi ha l'anomenada sinagoga xica o poca, que ha de ser situada actualment sota la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Hi havia també la sinagoga dels francesos, situada segurament al carrer de l'Arc del Sant Ramon del Call, i també hi havia altres sinagogues, o oratoris millor, menors de caràcter privat, concedides pel rei. A més, el call major tenia el privilegi de tenir carnisseria pròpia, amb la qual cosa s'hi podia vendre doncs la carn, diguéssim, jueva kosher, i així mateix tenien, entre d'altres, el privilegi de no haver d'allotjar obligatòriament el sèquit reial. Bé, paral·lelament doncs, a aquesta política de privilegis i de protecció constant que du a terme el rei Jaume envers els seus protectors, els jueus de les aljames catalanes i de Barcelona en concret. A més d'això, l'actitud del rei Jaume és sempre valenta i decidida pel que fa als decrets conciliars de l'Església. És una mena, el rei és un escut protector, el més eficaç que tenen els jueus, per parar l'embranzida de les disposicions, sobretot del tercer i del quart concili laterà. En aquest sentit, en els quals vagin aquests concilis, s'hi van prendre un seguit de disposicions que eren molt adverses i perjudicials pels jueus. Bé, en aquest sentit, la Constitució Reial del Rei del 1228 aplicà només dues de les moltes disposicions conciliars que s'hi van establir i, per tant, va ometre conscientment i volguda aquelles restants disposicions que podrien haver perjudicat més els jueus. És a dir, dues, bàsicament, dues disposicions molt, diguéssim, nocives i vexatòries, es podria dir també. La primera és l'obligació de portar una roda de color, una rota en llatí, mitjançant la qual es pogués distingir públicament i dins del call també els jueus. En aquest sentit, els jueus dels dominis del rei Jaume no van ser obligats mai a portar aquesta roda de color. Al contrari, eren lliures de no posar-se-la. I a diferència dels altres jueus d'Europa, podríem dir, els jueus catalans i dels regnes del rei portaven una capa arrodonida amb què es podien diferenciar els cristians. Aquesta capa, però, no era vexatòria en cap dels casos. La segona disposició conciliar del Concili Laterà és l'obligació dels jutges de rebre testimoni contrari dels cristians. El rei Jaume no va fer cas d'aquesta segona disposició tampoc i va fins i tot anar més enllà d'això, perquè amb un document del 1236 el rei concedeix als jueus de Barcelona i de Catalunya el privilegi tan important gràcies al qual els tribunals no han d'admetre querelles de cristians contra els jueus si no és que les acompanyen amb el testimoni d'un jueu. Això és important, també. Bé, el regnat del rei Jaume també es caracteritza, entre moltes particularitats, per el fet d'haver implantat un seguit d'innovacions relatives al funcionament intern de les aljames de Catalunya en concret. És precisament sota el regnat d'aquest rei, i no pas abans, quan es funden comunitats noves de jueus arreu de Catalunya, com són ara sobretot les importants aljames que seran de Perpinyà, de Puigcerdà, de Besalú, de Vilafranca del Penedès, de Tarragona, de Cervera i de Montblanc. Aquest sistema de col·lectes associava una aljama principal amb d'altres comunitats jueves menors, les quals s'hi sotmetien en aquesta aljama principal a manera subordinada. A partir del regnat d'aquest rei, doncs, es fixen a Catalunya quatre col·lectes principals. Són les aljames principals de Barcelona, és la més important, la de Barcelona. De Barcelona, de Girona, de Lleida i de Perpinyà. A Catalunya hi ha una excepció, que és l'aljama de Tortosa, que no tindrà col·lecte i es mantindrà en aquest sentit independent, per la seva característica pròpia d'antiguitat i d'importància. Pel que fa a l'aljama de Barcelona, és la col·lecta més important i comprenia, vers el sud, comprenia i atenyia les ciutats de Vilafranca, del Penedès, Tarragona i Montblanc, cap a ponent arribava fins a Cervera i com a subcol·lecta de Barcelona hi havia Manresa, Berga, Granollers, Caldes de Montbui, la important aljama de Vic i Solsona. Aquest sistema de col·lectes és també un fenomen típic de l'estructura de les comunitats de la Catalunya del segle XIII i primera meitat del segle XIV. I per què ho vull subratllar això? Doncs perquè no es coneixen en cap altre lloc més de la diàspora sefardita i escanesita, mediterrània també. No es coneix en cap lloc del territori diaspòric jueu cap altre exemple de comunitats menors vinculades amb una de principal, que és la col·lecta, com a satèl·lits. El sistema doncs, de col·lectes, mitjançant la qual la formació de comunitats satèl·lits se subordina a una de principal, és un fenomen, i això s'ha de subratllar, propi d'aquesta època, del rei Jaume, i presenta aquesta particularitat. Bé, passo ara a parlar del punt 3.5, que parla sobre el gran privilegi importantíssim constitutiu de l'aljama de Barcelona fet l'any 1241 pel rei Jaume. Per què és important aquest privilegi? Doncs perquè gràcies a aquest privilegi l'aljama de Barcelona passarà a ser la primera aljama que tindrà entitat de dret públic. És per tant la primera comunitat de jueus de Catalunya que es funda com a entitat de dret públic. Amb aquest privilegi, per tant, del rei Jaume, es va concedir primerament a Barcelona i després, seguidament, a la col·lecta de Girona i del Rosselló, es va permetre que les aljames escollissin dos o tres o més jutges per poder solucionar els litigis interns entre particulars jueus. Aquests jutges, a més, tenien poders per multar qui aquell agosarat que gosés, valgui la redundància, gosés, diguéssim, desafiar l'autoritat, i també, a més, aquests jutges tenien poder per obligar els individus a pagar les quotes que els secretaris del rei els havien d'assignar anualment, dos cops l'any, com he dit. Bé, quina és la novetat i la modernitat, podríem dir democràtica, si es pot dir el terme, d'aquest privilegi? Doncs rau en el fet que manlleva els prohoms, diguéssim, procedents de famílies nobles jueves, la facultat de presidir la comunitat i també de nomenar, d'una manera descarada i nepòtica, podríem dir, els oficials econòmics i judicials de l'aljama. D'aquesta manera, doncs, el rei Jaume posa punt i final als privilegis d'aquesta franquícia que aquests prohoms de les aljames jueves s'autoconcedien a ells mateixos pel sol fet de ser de noble llinatge, de pertànyer a famílies importants i prou. Se'ns ha conservat aquest privilegi, també se'ns ha documentat, el tenim documentat, vaja, a l'arxiu de la Corona d'Aragó. És un privilegi datat l'any 1241 i us poso el text traduït en català ja, la traducció és d'Eduard Feliu, amb una obra del 2010, diu el següent. Sàpiguen tots que nos, Jaume, rei d'Aragó, etc, 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 us concedim a tota la comunitat dels jueus de Barcelona i us en donem llicència i poder de poder elegir entre vosaltres dos o tres prohoms jueus o més, si voleu, i donis a coneixença vostra perquè examinin i coneguin sol·lícitament els casos de persones que cometin alguna estultícia o diguin paraules injurioses envers altres prohoms jueus, a les quals persones puguin imposar càstigs i penes pecuniàries que seran donades al batlle de Barcelona per a nos. I també que, per aquesta mateixa autoritat, les puguin expulsar d'enmig vostre i del vostre call juïc, i afegeixo jo mitjançant l'anatema, el jerem, ara en parlarem, o fora de Barcelona, segons els sembli raonablement més convenient, i també que puguin resoldre de dret qüestions i demandes si fossin entre jueus. Bé, anteriorment a aquest privilegi, la comunitat de Barcelona estava regida per aquests prohoms il·lustres de l'aljama que rebien el títol hebreu de Nassí. Aquest epítet hebreu és emprat per designar el representant, diguéssim, de la comunitat jueva davant de les instàncies cristianes. Amb aquest privilegi, doncs, el rei Jaume sostreu als llinatges aristocràtics la facultat de presidir la comunitat i de nomenar també els oficials econòmics i judicials. D'aquesta manera, traspassa aquest dret al ple de la comunitat, bo i conferint als seus delegats l'autoritat per obligar els particulars a pagar la seva contribució. Això és importantíssim. Per què? Doncs perquè amb aquest privilegi s'acaba i s'estronca de manera clara i radical tot el seguit d'abusos d'autoritat i de privilegis duts a terme per aquests nacim, per aquests prohoms de noble llinatge. El dret hebreu i cristià també que regia l'aljama de Barcelona i les aljames de Catalunya en general. El dret que regia en aquestes comunitats jueves era bàsicament dret cristià i dret jueu, d'acord? El dret cristià el seguien els jueus també, per tant, doncs, la llei del regne imperant en el moment era la llei també que seguien els jueus, i en aquest cas, doncs, es pot dir que la llei cristiana era vinculant pels jueus de l'època medieval en general. Segons, i per què això? Doncs ells segueixen una llei talmúdica que en arameu resa de la manera següent. Diu, dinà de malcutà, dinà, que traduït vol dir la llei del regne, és a dir, la llei del país, la llei de la nació cristiana, s'entén, és la llei, s'entén pels jueus. Aquesta sentència aramea del Talmud, doncs, la segueixen els jueus de Catalunya i de Barcelona en concret, fil per randa, i és un gran exponent, un bon exponent, diguéssim, de l'actitud, diguéssim, pràctica que els jueus tenen per adaptar-se legislativament al medi que els envolta, i per tant, gràcies a aquest fet, poden viure en les circumstàncies més variades. Pel que fa al dret hebraic en concret, val a dir també que és un dret públic i privat, és doble, perquè regeix no només l'administració pública de la comunitat, de l'aljama, sinó que a més també regeix els afers interns de la vida més quotidiana de l'aljama, és a dir, la compra-venda de béns mobles i immobles, el tema de les herències, picabaralles internes, obligacions, etc. Per tant, l'estructura de la comunitat jueva i de les seves diverses institucions també es fonamenta en aquest dret privat, en aquest dret hebraic, que és sobretot i es fonamenta amb el dret religiós, amb la jurisprudència religiosa, el fonament del qual es troba en els llibres del Levític, de l'Antic Testament, per exemple. Bé, en la seva forma més elemental, doncs, els tribunals que aplicaven aquest dret hebraic eren constituïts com a mínim per tres homes adults, que en principi havien de ser, diguéssim, experts i savis en la llei jueva, amb la halakà. Per tant, havien de ser grans coneixedors de les normes jurídiques. Aquests tribunals tenien potestat per poder imposar sancions i càstigs. Podríem dir lleus, no massa, lleus. Eren bàsicament multes de tot tipus, embargament de béns també, i fins i tot alguna mena de càstig corporal, que es limitava com a molt a fuetades o a sots. Bé, el càstig, podríem dir, més radical i fins i tot el més rigorós i cruel, també, és l'excomunió, en hebreu jerem, que variava segons el tipus de transgressió. Bé, aquesta excomunió, aquest jerem, prohibia a la resta de membres de la comunitat qualsevol tipus de relació amb el transgressor. Per la qual cosa ningú dels membres no podia parlar amb aquest transgressor ni tenir-hi cap relació comercial ni tampoc casar-s'hi, ni amb ell ni amb cap dels membres de la seva família. Era radical i contundent, doncs, el càstig. Aquesta excomunicació era eficaç, era una mesura, per tant, potent, a part que dràstica i cruel, perquè tenia conseqüències terribles per aquest transgressor. Per què? Doncs amb l'expulsió se l'enviava, per tant, fora de la comunitat i, per tant, se l'enviava en una mena de terra de ningú, en territori cristià, desarrelat, per tant, de la seva cultura, de la seva comunitat, de la seva religió, també, no? Importantíssim. Per tant, se l'enviava en una mena d'indret erm, incògnit, format per altres col·lectius que normalment hi eren hostils. Bé, aquest recurs, aquest tipus de càstig, fou degut al fet que les autoritats jueves estaven privades, com us comento, del poder relacionat amb la sobirania política cristiana, el qual era capaç, entre d'altres coses, d'imposar càstigs molt més forts, també d'empresonar l'individu i de fer-li complir fil per randa les lleis, no? Bé, ara per acabar ja us parlaré del tema tan important sobre el qual hi haurà una jornada específica, és el tema de més endavant en el museu, com ha comentat en Joan Roca, és el tema dels jueus i del comerç marítim pel Mediterrani. Bé, en aquest sentit, en època del rei Jaume, alguns membres de la comunitat de Barcelona van excel·lir també en matèria de negocis i de comerç marítim, a llargues distàncies pel Mediterrani. En aquest sentit, novament, trobem que la política protectora del rei pel que fa a les naus catalanes fondejades a la ciutat de Barcelona va afavorir de retruc, d'esquillentes, doncs, tota aquesta activitat comercial jueva. En una època molt primerenca ja del seu regnat, l'any 1227, el rei Jaume prohibeix de trametre mercaderies a naus forasteres ancorades a Barcelona si al port s'hi troben ancorades, fondejades a alguna nau catalana. Això, per tant, aquesta protecció és molt bona des del punt de vista del comerç català i de la ciutat en particular. Bé, aquest comerç marítim i aquesta protecció del rei obrirà mercats i oferirà la possibilitat d'una gran prosperitat econòmica a la ciutat de Barcelona, una gran creixença també. De tal manera que els vaixells catalans arribaran fins a Grècia, atenyaran també Constantinople, l'illa de Creta, aniran fins a Xipre, aniran a Alexandria, on els jueus hi tindran una gran relació i establiran una alfonda allà. Arran d'aquesta política, doncs, marítima i mercantil, s'aniran creant els consolats de mar, tan importants, gràcies als quals s'aniran establint els fonaments legislatius del comerç marítim, unes lleis recopilades en el famós llibre de consolat de mar, començat a redactar precisament sota el regnat del rei Jaume, que és, de fet, una de les grans aportacions de Catalunya al patrimoni, diguéssim, universal, a nivell del dret marítim i de llengua també. Bé, en unes quantes ciutats importants de la Mediterrània més oriental, com és ara sobretot la ciutat d'Alexandria, també la de Damasc i de Beirut, els mercaders catalans i jueus hi fundaran alfòndecs que són una mena de caravanserais de la Ruta de la Seda, però a la catalana. És a dir, són una mena de, podríem dir, fondes, magatzems, on el mercader hi pot pernoctar durant uns dies i deixar-hi també dipositar-hi les seves mercaderies. Bé, per altra banda, també és bo de subratllar que tot el conjunt de prohibicions que l'Església emet en relació amb el tema de comerç amb els països musulmans, el rei també du en aquest sentit una política decidida, valenta i clara. És a dir, que no observarà escrupolosament aquestes disposicions de l'Església, malgrat l'anatema que això comportava. El rei Jaume, per tant, és valent i s'arrisca i continuarà comerciant amb voluntat decidida amb els països del Marroc, també musulmans, podríem dir. Aquesta és una política també que continuarà més endavant, fins i tot en el temps del rei Pere II i d'Alfons II i del seu germà Jaume. D'acord? Bé, en aquest sentit, amb aquest tema del comerç, els jueus són candidats privilegiats i adients també per dos motius: per la riquesa que tenen monetària, no?, i per la seva formació. També són gent culta que parla diverses llengües, alguns parlen l'àrab, parlen el català, saben el llatí, i a més també, bé, aquests són els dos motius bàsics. Per tant, per aquests motius, per aquestes raons, escau els jueus de fer un bon paper en el comerç marítim amb ultramar. En aquest sentit, els jueus de Barcelona són una mena de, són capdavanters amb el comerç i són l'argolla, doncs, que enllaça mitjançant aquest comerç marítim les terres catalanes amb les terres musulmanes. Per què, doncs? A part de ser adinerats, els jueus són coneixedors de la llengua àrab i estan familiaritzats també amb la societat musulmana i amb els costums del mercader oriental. També, a més, a les ciutats portuàries d'Alexandria, sobretot, contacten amb els seus companys jueus també, amb la qual cosa poden refiar-se del seu ajut en qualsevol mena de situació, podríem dir. Per tant, doncs, amb els préstecs a interès i amb el comerç marítim exterior, els jueus palesen una força potent que comença en el segle XIII i continuarà fins a les acaballes i moments del XIV, tot i que una mica més debilitat per diversos motius, que ara potser no venen a tomb. Molt bé. Bé, ja per acabar amb el tema, m'agradaria parlar d'un tema importantíssim que sovint s'oblida o, diguéssim, es passa per alt, massa ràpid. Jo també ho hauré de fer una mica, perquè el temps és el que és, però m'agradaria parlar de la importància de tot el llegat cultural i científic de l'aljama de Barcelona durant el segle XIII i en concret durant el regnat del rei Jaume. Per què? Doncs perquè aquesta època, a nivell cultural i sapiencial, l'aljama és importantíssima. És un moment d'esplendor, per tant, de literatura, de teologia, etc. I tot això ve lligat i gràcies, doncs, a aquest moment històric d'expansió territorial, de conquesta de noves terres, de fundació de noves aljames també, en territori de Catalunya, el Regne de València també, s'han fundat de noves, lògicament, no? Tot això permet també contactes nous, una prosperitat econòmica importantíssima, no? El fet de la llargària també del regnat del rei és important per aquestes conseqüències. Bé, tots aquests factors econòmics, socials, polítics, contribuiran doncs, a aquesta proliferació, a aquest floriment científic literari de les lletres hebrees a Barcelona. Tant és així que, sota el regnat del rei Jaume, a l'Aljama de Barcelona s'hi conreen tots els gèneres literaris i també s'hi escriuen multitud de tractats científics de tota mena, de tot caire. S'hi conrea la poesia ja en una època molt primerenca, prèvia al regnat del rei Jaume, amb els versos il·lustres, per exemple, d'Isaac ben Rubén, el barceloní, al segle XI ja. S'hi conrea en aquest segle XIII la càbala, el misticisme jueu, gràcies a les obres de Jafudà ben Jakar, que fou el mestre segurament de Nachmànides. Ell hi escriu a Barcelona aquestes obres. S'hi escriuen també un seguit de comentaris al Sefer Yetzirah, que és el llibre, diguéssim, fundacional del que serà la càbala mística medieval. És un llibre datat segurament al segle III, IV, que és la base, el fonament per el que serà posteriorment la càbala jueva. Què més? A Barcelona també s'hi conrea la filosofia, com no? Gràcies a les obres del jueu Zerahaya ben Saltell Gracià, que va esdevenir el comentador oficial de les obres de Maimònides i que va traduir les obres filosòfiques d'Al-Farabi i del mateix Aristòtil, totes elles traduïdes de l'àrab a l'hebreu. Clar, aquest filòsof maimonidià, racionalista, podríem dir, visqué a Barcelona, però clar, es guanyà segurament l'enemistat dels cercles més cabalístics i més pietosos, regits per Salomó ben Adret, i això li valgué, diguéssim, va haver d'exiliar-se, per la seva postura més racionalista. A l'Aljama també de Barcelona hi floreix la literatura de tipus didàctic, podríem dir exemplar o també de caràcter enciclopèdic, forjat a partir del gènere literari de la macama. Aquest és un gènere, diguéssim, d'arrels aràbigues, àrabs, molt escrit, diguéssim, en llengua aràbiga, tot i que podríem trobar algun residu o alguna petja en obres llatines, en obres llatines com no em ve el nom, l'Asa d'Or de un autor llatí que no me'n recordo com ara. Bueno, és un gènere aquest de la macama que té com a objectiu adoctrinar el lector mitjançant un seguit de faules, d'exemples, diguéssim, escrits en manera de paràbola, d'acord? És una literatura molt edificant i proverbial també. Doncs bé, a l'Aljama de Barcelona, doncs, al segle XIII, va haver-hi un exponent d'aquest gènere, que fou Abraham ben Hasdai, que és autor d'una obra molt important i interessant titulada Ben Hamelech Vehanazir, és a dir, El príncep i el monjo. Aquesta obra ha estat estudiada en la tesi doctoral de la Tessa Caldés, professora de la Universitat de Barcelona i col·laboradora també del museu, i és una, si us interessa podeu trobar la traducció també. És una adaptació hebrea a partir de la versió àrab del famós Barlaam i Josafat. L'origen remot de l'obra s'ha de trobar a la Índia remota, medieval. Bé, el call de Barcelona també va sobresortir en els estudis talmúdics amb estudiosos de la talla de Salomó ben Adret, el gran rabí català, d'Aaron ben Josef Halevi i de Cresques Vidal, per exemple. A Barcelona també s'hi va crear una escola si va el dret i la jurisprudència crearen una escola pròpia que perdura fins avui en dia. Gràcies als estudis del rabí, com deia, més il·lustre, que és Salomó ben Adré. Ell és la figura cabdal del judaïsme català, va ser talmudista i també jurisconsult de gran renom, que va redactar milers i milers de dictàmens de responsa enviats a tots els territoris d'Aragó, d'Occitània, de França i d'Alemanya també. I aquests responsa, aquests dictàmens, com us deia, són fins i tot avui en dia considerats garantia per la recta resolució dels problemes legals. Hebreus, jueus, religiosos sobretot. A la Barcelona jueva medieval també s'hi conreia la ciència, sobretot amb el nom d'Abraham Barjilla. Ell escriu en hebreu i va fer traduccions de l'àrab i del llatí també. La seva obra científica tracta temes cosmològics, astronòmics, de geometria, de matemàtica, molt prolífica i important. La medicina també és important a l'Aljama, gràcies a diferents autors com Cesset Benvenís o bé Zerahaya Ben Salgueli Gracià, etc. Bé, per acabar i per concloure ja la conferència, que em sembla que m'he extès massa, podríem dir, podríem resumir, concloure, vaja, que el segle XIII i el regnat del rei Jaume en particular és l'època de més gran esplendor dels jueus que viuen en els regnes d'aquest rei i en la Catalunya de l'època i a Barcelona en concret. La implicació dels jueus, doncs, en la vida econòmica, en la vida social i cultural, com hem pogut veure, va assolir un pes de grans proporcions. I això gràcies a aquesta política sempre benefactora, clara i decidida i valenta que va dur a terme el rei envers els seus protegits, les seves aljames, la qual política benefactora i protectora va propiciar sempre aquesta expansió territorial de les aljames jueves mitjançant aquest sistema particular de les col·lectes. Aquesta actitud, doncs, del rei va permetre també l'augment dels negocis mercantils marítims i també, sobretot, aquest floriment i aquest esplendor i brillantor de les lletres hebrees amb figures tan capdavanteres com són Moshe ben Nachman i Salomó ben Adré. És aquest, per tant, doncs, un moment històric i crucial a nivell jueu i a nivell cristià també, no? A nivell, diguéssim, territorial, també per l'establiment de les institucions catalanes, no? De Corts i del Consell de Cent mateix de Barcelona. És el moment també, com dèiem, del naixement del català literari i científic. I bé, tot això doncs és gràcies al regnat d'aquest gran rei. Bé, res més, doncs moltes gràcies per la seva atenció.
Ai. Bé. Abans d'obrir un moment de debat, crec que com a resposta al gran panorama que ens ha traçat la doctora Bernet, entra una figura que com a estadista doncs no només l'ha estudiat sinó que li causa una profunda admiració, que Jaume I i l'Aljama. A mi m'agradaria, com a homes i dones del segle XXI, que per això mirem una miqueta d'altres moments, de resumir-ho així. Temps a Jaume I. Hi ha un col·lectiu que té moltes relacions, que és molt urbà. Els jueus, clar que saben àrabs, si han viatjat per mitja península, van amunt i avall. Clar, aquí circulen les idees maimonidianes. Molt fèrtil, es mou molt, és molt dinàmic i és terriblement urbà. I s'ha hagut d'especialitzar en un seguit de negocis que pot fer. 1. això en una ciutat que, com ens ha dit la doctora Bernet, trenca muralles, creix, és dinàmica, se n'està anant cap a la Mediterrània. I que hi ha un altre col·lectiu molt gran, que són cristians. No vol dir que els jueus fossin tots iguals, i els cristians tampoc. Tenien problemes interns de com regular-se. La monarquia. Els monarques miren de fer la seva casa gran. En aquell moment no és que tinguin un ideal de país. Vull dir, Jaume I mateix, quan va morir, va dividir els seus regnes. Hi ha la idea del patrimoni de la casa reial. Col·lectius feudals, grans propietaris. Com articular? A mi m'agradaria dir, aquest paper que ella ha glosat d'estadista de Jaume I, en el cas de Barcelona, el que és interessant, i és una línia que darrerament, i també doncs, hi vindrà, com he dit, Stephen Bench hi treballa, i treballava la malaurada Elka Klein, que va morir, el que planteja és molt clar. O sigui, hi ha un col·lectiu que pot donar un rendiment econòmic. Què és? El col·lectiu dels jueus de Barcelona. 1241. Tot aquell col·lectiu per dintre no estan massa contents entre ells. Hi ha els nacim, hi ha una estructura excessivament jerarquitzada i rígida que perjudica des del punt de vista de les forces, els agents que hi ha dins de la col·lectivitat, amb uns quants, i que el rei també veu com a estadista que potser perjudica el potencial. Quin és el pacte? La base de tot és l'estructura impositiva, el pacte fiscal. Hi haurà uns impostos a canvi d'un seguit de regulacions, això que en diem privilegis. O sigui, a canvi d'assegurar uns impostos, s'estableix un sistema de govern que la comunitat jutja més favorable. 1241. Però és que 8 anys després, el rei fa el mateix, amb els cristians i el Consell de Set. La mateixa estructura, a canvi d'assegurar una contribució al regne, al rei, hi haurà una estructura de poder, de regulació urbana, que evidentment també propiciarà uns sectors enfront d'uns altres. Per tant, és clar, en un moment de creixement, en un col·lectiu que té una circulació molt més ràpida i un potencial no només econòmic sinó cultural, s'assaja un pacte entre la monarquia i aquest grup urbà, que uns anys després és un pacte més ampli amb el govern de la ciutat, i que fixin-se vostès com he parlat de tota una composició d'una monarquia amb un gran estadista. És clar, hi ha reis i reis, o hi ha reis que saben deixar-se aconsellar i d'altres que no estan la figura com el que s'ha aconsellat. Tenim la monarquia, tenim una ciutat dinàmica, tenim uns col·lectius, tenim un flux d'idees, i fixin-se que hem pogut parlar d'això en uns termes que no són els acostumats, que sembla que d'alguna forma només podem parlar com si hi hagués una identitat fixada, rígida, dels uns i els altres, i haguéssim de parlar només de com s'ho fan per apanyar-se. Era molt més complex, i no és estrany que el rei, d'alguna forma amb el finançament que tenia al darrere, fins i tot per viatjar i fins i tot per pensar en croades, no tingués el menor interès en deixar créixer excessivament un altre col·lectiu, que era el poder dels eclesiàstics. En aquest equilibri de mitjan segle XIV, jo crec que el que és molt d'agrair és aquest viatge de Jaume I, que ens has perfilat com a estadista, a l'Aljama, que ens has perfilat en la seva complexitat i capacitat de projecció, i jo només volia en 2 minuts, que si no ho faig, doncs, pronto. Jo només volia en 2 minuts situar-ho a l'inrevés, de l'Aljama de Barcelona, retornar-ho a aquest Jaume I en el qual has primat el caràcter d'estadista. I ara, doncs, mirin, si algú té pressa, doncs endavant, però si no, doncs com a mínim 10 minuts. Si algú vol fer alguna pregunta, la doctora Bernet, amb molt de gust, els la contestarà. Miri, allà baix, esperin que arribi el micròfon, sisplau.
Perdonin, si em permet, Joan, si algú està molt interessat en el tema, els facilito aquí la bibliografia més bàsica que hi ha sobre aquest tema.
Ens la poden demanar.
Sí, res més.
Endavant.
Hola, jo et volia preguntar, donar-te les gràcies també, et volia preguntar, quan parles de que els desterren, exactament molt lluny o al rest de la península, o més o menys, gràcies.
Això depenia de la falta que feia el transgressor. Si era lleu, el podien només... Si era lleu, el podien desterrar només de l'aljama i prou, és a dir, del perímetre del call i prou. Per tant, en el cas de Barcelona, podria viure, tot i que amb dificultats, a la ciutat mateix. Si la pena ja era més greu, el desterraven de la ciutat. Si encara era més greu, doncs dels regnes del rei. I per tant, havia de campi qui pugui marxar allò on bonament pogués.
Aquí n'hi ha una altra.
Sí, si hi havia un conflicte entre un cristià i un jueu, llavors quina era la llei que s'aplicava?
La cristiana sempre. Sí, sí.
Bueno, estem parlant sempre del regnat de Jaume I, sí, sí. No de manera genèrica, perquè això...
La cristiana en el cas que el cristià fos el perjudicat, D'acord? I depèn de la falta, també.
Més preguntes?
Hola, bona tarda. Dues preguntes. Una, segurament ja ho ha dit vostè en la conferència, però m'ha passat. El sistema de col·lectes, que, diguem, que era una divisió administrativa o era un sistema de recol·lecció econòmica dintre de, les aljames? I l'altra, quanta quantitat de població podem comptar que hi havia en l'aljama de Barcelona?
Pel que fa a la primera pregunta, aquí els estudiosos no es posen d'acord. Però bé, el gran, diguéssim, estudiós del tema, que és Jaume Riera, és del parell que aquest sistema de col·lectes no només és de caràcter fiscal, sinó que també les dues coses a la vegada, és fiscal i administratiu també, o sigui que ve donat per les dues coses, no està clar el tema tampoc. I pel que fa a la segona pregunta, quanta gent hi vivia, no?, a l'aljama de Barcelona. Això potser la Victòria Mora ens ho podrà respondre amb precisió. Victòria, quan...
Més sembla o menys... que és una pregunta complicada. Victòria Mora, que abans ha estat citada...
El que se diu normalment que l'època de màxim esplendor dels jueus a Barcelona és durant el segle XIII, podia haver-hi uns 4.000 jueus, uns 4.000, un 5-6%, alguns diuen que arribaven fins al 10% de la població total de la ciutat de Barcelona.
Uns 4.000, 10%, dades sempre complexes de saber. Pensin que la població era molt més complexa i que es va fent una mica més complexa a mesura que venia més gent de la Mediterrània. No era tan simple la població medieval com a vegades es diu. Més preguntes, si us plau. Allà baix.
Hola. Aviam, jo només m'agradaria saber una mica de la conferència. He arribat a la conclusió de que vivim en comunitats independents de les cristianes, per tant entenc que no hi havia cap mena o quasi bé cap mena de relació social entre cristians i jueus, no? Si vivien tancats en uns barris quasi com les seves muralles, doncs és la conclusió que ens hem arribat. Maria, si podés comentar una mica això. I després, quan has parlat del tema cultural, no ha sortit la cartografia, el tema cartogràfic, crec que és el segle, no és el 14 o 15, a Mallorca, que
sí,
hi havia...
Si em permets, pel que fa a la segona pregunta, no, de la cartografia no l'he mencionada perquè m'he limitat sobretot al segle XIII, no, que és el període del regne del rei Jaume, però sí, és digne de menció també, no, dins de la producció hebrea medieval catalana, la producció dels atles de la família Cresques. Pel que fa a la primera pregunta, no, la relació entre cristians i jueus, clar, no és tan clara la que visquessin tan separats entre ells, i això la documentació és clara en aquest sentit. Hi ha diferents, per exemple, si parlem de l'època del rei Jaume, hi ha diferents documents de la cancelleria també que ens parlen sobretot de privilegis que fa el rei de, per exemple, poder vendre mercaderies de comestibles, fins i tot vegetals, que els jueus podien vendre als cristians mercaderies comestibles, podríem dir, no? Amb la qual cosa la interrelació es pot veure, es pot seguir. Fins i tot hi ha un document, ai, no sé si és de la catedral o de l'arxiu, en el qual el rei Jaume concedeix o allarga el dret a ocupar un lloc al mercat de la Boqueria, situat en aquella època, doncs, Extramurs, era la ciutat romana, amb un jueu, ara no recordo el nom d'aquest jueu, però li permet el fet de continuar ocupant el lloc que té en el mercat de la Boqueria. Llavors, la relació entre... hi havia relació, a nivell social i a nivell, diguéssim, a més altes esferes. Els jueus ocupaven llocs de gran importància dins de la cort reial, també, no? Van ocupar, eren importantíssims, van ocupar diversos llocs, també per la qual cosa estaven sempre remenant el bacallà. No? Hi havia relació, la relació amb moltes esferes, no estaven allà tancats per una muralla i separats de la població cristiana.
A mi m'agradaria amb això afegir un petit detall des d'una perspectiva més àmplia, que és, precisament vostè mateix ho començava, és molt important en història per entendre i perquè ens serveixi situar el moment. Per això no s'ha introduït el segle XIV, perquè és com si els hi preguntem a vostès, ens preguntem nosaltres, si la seva vida, el 2012, és igual que la del 2008. És evident que no. I així és evident que el segle XIV, per exemple, el canvi de posició dels jueus respecte del potencial que puguin tenir en el comerç, que ja fan els cristians en el crèdit, que també hi ha d'altres camins, doncs canvia completament. Però, en canvi, el pòsit cultural, que és més acumulatiu, i les xarxes culturals que segueixen, no sempre, o sigui, així com en el temps de Jaume I, com ens plantejava la doctora Bernet, hi ha un moment en el qual els moments de creixement, a vegades hi ha una sincronia entre potencial econòmic, cultural i entre diferents agents que s'entenen. El segle XIV el camp cultural va per un costat, l'econòmic per l'altre, la comunitat jueva sofreix unes pressions que no tenia el segle XIII, la monarquia tampoc actua igual, i per tant és un altre món. Això és interessant. I no, ho dic perquè hi ha una cosa que és important. De vegades als museus d'història cometem l'error de dir els jueus del call de Barcelona, com es vivia el call? Però, escolta, no és el mateix, el segle XIII. Del segle XIV, del qual ja farem alguna conferència i més. Més preguntes? Doncs en aquest cas jo crec que cal encara agrair a la doctora Bernet aquest ampli panorama que ens ha traçat. Els recordo que d'aquí 15 dies parlarem de Víctor Balaguer a Puig i Cadafalch, Barcelona i Montserrat. Com la ideació de Montserrat té a veure amb els pulsions i les passions de Barcelona, i com a partir d'aquí el que sembla un paradigma d'actuació arquitectònica que va variant en el monestir molt aïllat té molt a veure amb els grans debats que hi ha a la ciutat. Ens ho farà el doctor Josep Maria García Fuentes de la UPC, i em sembla que si avui en han gaudit, el proper dia també hi gaudiran. Agraeixo doncs a la doctora Bernet qui sigui, i espero que no sigui l'última que ens faci. Moltes gràcies, i moltes gràcies a tots vostès. Allà fora hi ha un paper.